El govern espanyol desallotja la platja del Trampolín de Ceuta i en trasllada els migrants als nous centres d'acollida. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Ceuta han desallotjat aquest matí la platja del Trampolín de la ciutat autònoma, on, segons el govern espanyol, s'havien instal·lat de manera molt precària fins a 1.500 dels migrants que van entrar massivament a la ciutat a finals de juliol. Laia Ortega.
En paral·lel, la Moncloa continua preparant el trasllat de 500 nenes a la península, on se'n faran càrrec ONGs. La ministra de Migracions, Elma Saic, diu que la situació a Ceuta ja s'està normalitzant i que es garanteixen els drets de tothom. Però la Comissió Europea insisteix que tots els migrants, inclosos els menors, s'han de retornar al Marroc.
Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver. Ese es el país que es España.
Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc, en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
De seguida, a l'última hora, en un Catalunya migdia, en què també sentirem com els oncòlegs criden a la prudència després de l'anunci d'una vacuna contra el melanoma fet ahir per les farmacèutiques Merck i Moderna, que, per cert, s'han disparat a la borsa.
A banda dels dubtes, perquè no s'han ensenyat els resultats concrets de la vacuna, el doctor Josep Malveí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, subratlla a Catalunya Ràdio.
Això té una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts.
A la crònica internacional avui passarem per Ucraïna i per Rússia.
En el cas d'Ucraïna, per explicar-vos els efectes d'un nou bombardeig mortal contra Kiev i com això va relacionat amb la baixada de l'efectivitat de les defenses antiaèries del país per la falta de míssils Patriot. I en el cas de Rússia, amb el focus posat en els problemes de subministrament de gasolina derivats, precisament, dels atacs ucraïnesos.
I als pròxims minuts també ens fixarem en com els principals dirigents de Junts per Catalunya estan passant a l'atac contra Aliança Catalana.
Els juntaires busquen com frenar la fuga de vots que tenen cap a la formació de Sílvia Orriols, que, segons l'últim CEO, ja és del 30% dels seus electors.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Marta Garcia amb el Gamper, que es va jugar ahir, i amb Joao Cancelo, que no va jugar.
No va jugar, però el portuguès ja ha arribat a les oficines del Barça, ha de firmar el seu contracte per les pròximes 3 temporades i és el pas previ per a la seva presentació com a nou jugador blaugrana, esperem, en els pròxims minuts. Ahir, com deies, no va jugar, tampoc ho va fer Rodri, que va ser, això sí, un dels més ovacionats. Repassarem també este partit amb victòria blaugrana 2-1 i parlarem dels seus protagonistes. Avui comença una nova jornada, la segona en primera divisió, la Supercopa de Catalunya d'handbol, el Mundial d'Hockey Herba i un cara a cara molt especial en el salt de perxa són també ingredients del programa d'avui.
Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Manuel García.
Bon dia, doncs, amb algunes retencions a la P7 i la Nacional 2 a la frontera de la Jonquera en direcció d'entrada a França i també uns 3 quilòmetres de cua a la zona de la Jonquera en direcció Girona a la P7. També aturats a l'Ina 145 a la duana de la Farga de Moles d'entrada a Andorra, a la C31 a Torroella de Montgrí, direcció Figueres i a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en tots dos sentits per obres.
I ara temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Pendents que arribi aquesta promesa refrescada a partir de demà, però aquesta passada nit ha estat d'autèntic rècord al País Valencià, amb temperatures mínimes que no han baixat dels 32 graus en punts de la mateixa ciutat de València o a tavernes de la Valldigna, a la Safor. Això és moltíssima calor, Tomàs Molina.
Sí, però estaven dintre d'una situació de vents de ponent, que també aquesta situació s'està acabant, i el que està començant a guanyar ara la situació és la inestabilitat. Una inestabilitat que aquest matí ha fet que el cel estigués força gris, les mínimes han estat altes, però molta xafogor, hi ha xafogor, però la temperatura a hores d'ara és sensiblement més baixa que la d'ahir, i estan creixent aquests núvols convectius que acabaran donant ruixats, tronades al llarg de la tarda d'avui. Tronades que apareixeran sobretot a la façana litoral, a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada, també cap a l'interior de les comarques gironines, i durant la tarda i el vespre arribaran també cap a l'Alt Pirineu. La temperatura avui baixa, les màximes més altes a Ponent s'enfilaran potser fins als 36-37 i a la resta del país, en molts casos, estaran per sota dels 34 i, per tant, diguem-ne que segueix fent calor, però una calor més moderada, i la bona notícia és que a partir de demà continua aquesta inestabilitat i la davallada de les temperatures i que normalitzarem l'ambient de cara al cap de setmana i fins i tot la setmana vinent podríem estar amb temperatures per sota de les normals per l'època.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 5 minuts de les 2 del dia que el govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. I repassem la seqüència. Primer, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol a Ceuta, s'hi havien instal·lat unes 1.500 persones.
Estas personas ahora mismo se encuentran esperando, sentadas, sin conocer muy bien cuál va a ser el proceso. Estamos a la espera de ver qué va a pasar. Vemos una gran presencia de cuerpos de seguridad del Estado, especialmente la Policía Nacional, que se encuentra rodeando a los diferentes grupos de personas migrantes.
Qui heu sentit és Ramsés Mohamed Azoumi, que en declaracions a 3Catinfo ens explicava així aquesta situació, aquest educador social i activista de l'associació ELIN. Després els han traslladat a dos espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha en total 1.800 llits. Pilar García.
Doncs sí, amb aquesta operació per donar-los un llit, per acollir-los, el govern espanyol fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, segons la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz.
El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
Però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsi de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado por lo menos en un año.
Ara ja no queden migrants a la platja, Pilar. Això vol dir que ja estan ubicats?
En principi sí, en l'espai més gran s'estan instal·lant uns 1.200 subsaharians, l'altre, on s'han traslladat uns 500 magribins, ha patit danys pel vent aquesta nit i de moment els migrants s'estan a un pati asseguts a terra. Això sí, més no fa uns minuts. La intenció és habilitar els pròxims dies dos espais més, perquè són milers, 5.000, deia el govern espanyol, entre 8.000 i 10.000 les ONG els migrants que malviuen a diferents zones de la ciutat autònoma. Halima Ahmed és portaveu de l'ONG Luna Blanca, que treballa a Ceuta des de fa 40 anys.
A la Posta del Ceti, en el campo, en las escolleras, en las barriadas, o sea, quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
I preocupa especialment la situació dels menors i de les nenes. No s'ha fet encara el trasllat a la península de les 500 nenes que va anunciar el govern espanyol, que estan ubicades en espais veïnals i centres de menors. I les ONGs alerten que n'hi ha més que continuen dormint al ras sense identificar.
I amb aquesta situació, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. I el portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert, afegeix ara que el retorn es faci amb garanties.
Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
Doncs bé, el retorn dels menors escala la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir cap nen o nena i avui el president andalús, que governa amb Vox, també ha advertit que l'única sortida és que s'expulsi tothom. La Moncloa respon al PP que el que proposen senzillament és il·legal. Madrid, Pablo Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. Alberto Núñez Feijóo ha marcat la pauta.
Ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
I el PP en bloc defensa Madura, s'ha d'expulsar tothom de Ceuta i sense excepcions. Moreno Bonilla, el president andalús que està lligat a Vox, no ha volgut ni parlar d'acollir, insisteix que deportar és l'única solució.
Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
El ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a les expulsions a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas para buscar votos.
I els experts recorden els límits. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix a que tothom perdi drets.
No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar, y a la infancia se la respeta, porque si no, hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en qualsevol altre espai o àmbit de la nostra vida.
I una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i també del PP.
Doncs aquesta és la notícia d'un dijous en què també hem sentit en un altre àmbit com la comunitat científica acull amb esperança, però alhora amb cautela, l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma. Ja ho sabeu, parlem del càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquests assaigs fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. Mònica Mas.
Sí, el doctor Josep Malvaí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora, però afegeix que cal veure resultats concrets i el cost que tindrà. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. I també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar el melanoma, retardaria les metàstasis que provoca i reduiria el risc de recaigudes. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor de cada pacient i complementarà el tractament amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporta, que és catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt més crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica. Sentim-lo també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
Les accions de Moderna i Merck s'han disparat després d'aquest anunci de la futura vacuna contra el melanoma.
Mentrestant, almenys 16 persones han mort i una quarantena han quedat ferides a Ucraïna en un altre atac massiu rus. I la capital Kyiv i també la regió del voltant ha estat l'objectiu de Moscou durant 9 hores amb desenes de míssils de creuer i hipersònics i 168 drons. El 90% han estat interceptats, però els més ràpids han pogut esquivar les defenses ucraïneses i per això el president Zelensky ha tornat a lamentar la manca d'interceptors Patriot. Albert Manyà.
S'han malmès edificis i residencials, un hospital infantil i una escola, així com magatzems i instal·lacions de la Creu Roja. L'alcalde ha decretat demà dia de dol oficial. El Kremlin, com sempre, diu que han atacat objectius militars, en aquest cas un centre de producció de drons, un dipòsit militar i un centre logístic. Els habitants tenen assumida la rutina d'anar als refugis i alguns, com la Natàlia, ho veu com fruit de la impotència del president rus.
Perquè els russos no podem fer res al camp de batalla. Aquesta és la meva opinió personalment. El president Putin simplement s'està tornant boig perquè no ens pot fer res i no ens podrà fer res.
També hi ha hagut agressions a infraestructures del sud. Zelensky denuncia una escalada i s'ha queixat que la resposta de la comunitat internacional a aquests atacs no sempre és l'adequada. El líder ucraïnès ha recordat que no s'han reposat els Patriot i afegeix són necessaris cada dia.
I Ucraïna també ha bombardejat aquesta nit la zona industrial del Tatarstan, que acull una de les refineries de petroli més grans de Rússia. Aquests atacs, gairebé diaris, les últimes setmanes han provocat una nova onada de la crisi del combustible que s'ha estès a una trentena de regions i que ha arribat també a Moscou. La nostra corresponsal allà, Cristina Solies, ha anat a comprovar la situació a les benzineres russes.
A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries. Però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclosa Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
I un últim apunt internacional, perquè la Xina ha condemnat a cadena perpètua el fundador del gegant immobiliari Evergrande. És el principal responsable de l'enorme crisi immobiliària que va esclatar a la Xina el 2020, una bombolla que encara té conseqüències avui dia. Laia Ortega.
És Xu Jiajin, va arribar a ser l'home més ric de l'Àsia el 2017 amb una fortuna aproximada de 42.500 milions de dòlars. Ara un tribunal de Seigen l'ha condemnat per frau fiscal i també li ha confiscat tots els béns. El tribunal considera provat que els responsables d'Evergrande van falsejar els comptes de la companyia, inflant artificialment els beneficis i amagant les pèrdues. De manera això continuada i a gran escala. Va passar entre els anys 2016 i 2021. També s'atribueixen a aquest grup delictes d'absorció il·legal de dipòsits públics i captació i emissió fraudulenta de fons i valors. Aquesta condemna culmina la caiguda del magnat del totxo, que es va convertir en el símbol de la crisi immobiliària xinesa. Evergrande va fer fallida el 2021, Xu Jiajin va ser detingut el 2023 i ara haurà de passar tota la seva vida entre reixes.
I ara tornem a Catalunya. Som a les portes d'un any en què començarà el nou cicle electoral i Junts per Catalunya accelera la batalla contra Aliança Catalana amb la mirada posada a les municipals del maig vinent. A les portes d'aquest nou curs polític, els principals dirigents del partit passen a l'atac contra Sílvia Orriols i intenten frenar la fuga de vots cap a Aliança que vaticinen totes les enquestes, Raül Flores.
L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronosticava que gairebé 3 de cada 10 votants de Junts agafarien ara la papereta d'Aliança Catalana al Parlament. Junts té pocs mesos per revertir la tendència, hi ha eleccions al maig, com deia Joan, i també l'opció que Sánchez acabi avançant les espanyoles aquesta primavera. Per això arrenca el curs polític amb un enduriment de to, amb un cos a cos directe amb els de Sílvia Orriols. D'entrada, amb la independència.
L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència.
Són el número 2 de Junts, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, amb poques hores de diferència, els dos des de Prada. Però Turull reblava l'argument, incloent-hi també la immigració.
Se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
Combat de valors, deia Ahir Turull des de Prada, que Junts remata amb el rescat de la proposta al Congrés perquè Catalunya tingui competències en immigració. Junts passa l'acció contra Aliança per recuperar múscul, mentre que en les últimes setmanes veus destacades de l'antiga Convergència, com David Madí, l'antiga mà dreta d'Artur Mas, defensen obertament pactes amb l'extrema dreta.
I ara és un quart i mig de tres. I l'any passat les Terres de l'Ebre van fregar els 190.000 habitants. Arriba així a les xifres més altes de la història i és el sisè any consecutiu en què la població hi creix. Hi ha, però, diferències entre la costa i l'interior. Jordi Barranca.
El Baix Ebre i el Montsià es van quedar amb el gruix de l'augment. A la Ribera d'Ebre el creixement va ser més baix i on, en canvi, es va perdre població va ser la Terra Alta. Tot plegat dades d'un informe elaborat per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili. Miquel Àngel Bovent és el director.
Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se, doncs, és a dir, els 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
Tot i tenir l'atur més baix també des del 2008, les Terres de l'Ebre continuen per a sota de la mitjana catalana en producció de valor afegit. El sector primari i la indústria són els motors de l'economia ebrenca.
Les dades econòmiques són positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit, els Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana i, per tant, no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
L'informe també constata que encara queda camí per recórrer, sobretot en l'àmbit dels serveis.
I de les Terres de l'Ebre anem cap a Ponent per sentir això.
Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis.
Això que sentiu és un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida, on denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers. Es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Ens ho explica l'Estela Bosoms.
El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
Estamos haciendo una comparativa, que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden a renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
I us parlem ara de l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, que comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts del país. Avui és 20 d'agost, per tant, som a les portes de la tornada a les aules. A partir del 8 de setembre serà en un context de temperatures que s'hauran normalitzat, però que en general cada vegada són més elevades i l'energia solar podria ajudar a afrontar la que és una de les assignatures pendents, la climatització a les escoles. Roc Fargas.
Doncs sí, i és que en els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres, que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb una coberta que tècnicament permeti instal·lar-hi panells solars en tinguin.
Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
L'energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.
I dels deures a l'educació, als problemes a la sanitat. Els municipis de la Vall de l'Horta, el Solsonès, lamenten la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Denuncien la falta de servei quan la metgessa titular no hi és, a més de problemes tècnics, i la desaparició, diuen, d'alguns serveis. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate.
Bon dia, sí, els veïns i els ajuntaments de Sant Llorenç, Guixers i la Coma i la Pedra asseguren que quan la metgessa titular fa festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé el servei només es cobreix unes hores. També lamenten problemes en la connexió a internet o que s'han deixat de prestar serveis com la pediatria o la llevadora. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç.
Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei, sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
Dilluns es va fer una concentració i els veïns no descarten més mobilitzacions. El centre sanitari del Solsonès assegura que fan tot el possible per cobrir el servei, tot i la falta de personal, i defensen que l'assistència està sempre garantida amb el personal de guàrdia.
Hem passat per les Terres de l'Ebre, per la ciutat de Lleida, pel Solsonès, i ara parlem de la capital. Perquè les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà dissabte 29 d'agost. Els treballs, amb un cost d'11,5 milions d'euros, permetran reduir el soroll dels combois i facilitar les tasques de manteniment. Cristian Roldán.
L'actuació principal ha estat substituir la via de balast per una de formigó. En total s'han renovat 750 metres de traçat entre les estacions de Mercat Nou i Santa Eulàlia. El director de la xarxa de metro, David Prat, n'explica els avantatges.
Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
També s'ha millorat l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. Xavier Flores és conseller delegat de TMB.
I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en com pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
Els treballs es concentren entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, però han obligat a suspendre el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall, que s'aixecarà dissabte 29 de juliol.
Ara deixem el metro, anem a la platja per explicar-vos una història curiosa. Un fardell amb 30 quilos de cocaïna va aparèixer dimarts a la nit a la platja de Malgrat de Mar, al Maresme, i no és un cas aïllat a les platges del país aquest agost, oi, Toni Fortesa?
Doncs no. En les últimes setmanes s'han localitzat diferents fardells a Badalona, a Tarragona i a Sitges. I en tots, el paquet portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda. Els Mossos han confirmat a Catalunya Ràdio que la investigació del cas continua oberta. El 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló. Els investigadors sospiten que les mercaderies es podrien haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
Això és el que arriba a la costa. Ara parlem d'una altra mena de recollida selectiva. I és que l'acumulació de bosses d'escombraries en algunes zones del Vendrell aquest estiu ha portat una associació de veïns a emprendre una ofensiva legal contra l'Ajuntament per disfuncions del sistema de recollida porta a porta que qualifiquen de caòtic. Es tracta de l'associació de veïns dels Masos i Nirvana, que ha presentat una reclamació per insalubritat i risc ambiental, una denúncia davant l'Agència de Salut Pública i una queixa al síndic de Greuges per l'actuació de l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària, Montse Gené Ribà.
Els veïns dels Masos i Nirvana donen 3 mesos a l'Ajuntament per solucionar els problemes del porta-a-porta amb illes de contenidors d'emergència fixes i permanents perquè els residents de cap de setmana puguin deixar les escombraries i no s'acumulin al voltant dels contenidors de vidre, com està passant. Si no millora, asseguren que ho portaran a la justícia. Ho denuncia el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, Ernest Rosselló.
Els horaris que té el porta-a-porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, perquè si no torna fins al divendres següent, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Ernest Rosselló ha explicat que el problema no és que el sistema porta a porta sigui dolent, sinó que no està adaptat a l'entorn on s'aplica, en cases, però també en pisos, i lamenta la falta de diàleg amb l'Ajuntament.
No hem pogut fer una altra cosa perquè hem agotat absolutament totes les vies amb l'Ajuntament.
Les queixes també provenen del municipi veí, Roda de Barà, que aquest estiu té desbordats els contenidors oberts pels residus que, segons diuen, porten alguns residents de la capital del Baix Penedès. A algunes zones del Vendrell, com Coma-ruga, en lloc del porta-a-porta, s'han posat contenidors tancats que s'obren amb una targeta.
I avui també és notícia que comença el període de caça de mitja veda a Catalunya, que durarà fins a mitjans de setembre. Permet capturar 6 espècies d'ocells, com la guatlla o la garsa. Anem cap a Lleida, per a Joan Albrecht. S'inicia a les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès.
Sí, i en aquestes zones es pot caçar tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius, des d'avui fins al 10 de setembre. I a la resta de Catalunya només hi ha 4 dies permesos. Durant aquest temps es pot caçar la garça, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar, que són espècies que en aquest període assoleixen la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. En el cas de les guatlles, aquest any es redueixen de 20 a 15 les captures màximes per caçador i dia. Una espècie que en algunes zones de la plana de Lleida va a la baixa. Albert Mallenc és el vicepresident primer de la Federació de Caça de Lleida.
Enguany hi ha unes zones cap aquí a l'Urgell i cap aquí, bueno, que tenen una mica més de guatlla, aquí en la zona precisament que estem, Torreferrera, Benavent, Rosselló i tot això, com que les extensions s'ha ficat molt més panís, les extensions d'alfals ja no són tan considerables, hi ha una mica menys d'animals.
Durant aquest període també s'intensificarà en diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
Deixem els caçadors, parlem dels pagesos, perquè les pluges de l'hivern permetran a la denominació d'origen Empordà incrementar la producció de raïm fins als nivells que eren habituals després de la baixada de l'any passat. Asseguren que, a més, el raïm té una qualitat excel·lent. Girona, Núria Pereira.
Bon dia. Calculen un increment de la producció entre un 10 i un 15% després de diverses temporades amb poca collita. Això vol dir que preveuen recollir 6 milions de litres. Les pluges de l'hivern han permès que els cellers tinguin més aigua per mantenir els ceps en bon estat. Però ara la forta calor ha fet que hagin hagut de començar la verema abans, en alguns casos un mes abans, tot i que diuen que no n'afecta la qualitat. El responsable tècnic de la DOE Empordà, Pau Albó, és optimista.
Hem començat una mica abans la verema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat i la qualitat, que aquí, en aquesta DO, sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
De cara a les varietats que es recullen més tard, el Bo explica que els aniria bé que tornés a ploure, perquè les reserves d'aigua se'ls han acabat.
Aquestes són les notícies d'aquest dijous. Ahir la notícia principal és que teníem davant l'horitzó la fi de la calor. El titular era que avui ja no arribaríem als 40 graus en lloc de Catalunya, ens ho explicava en Francesc Mauri, i avui en Tomàs Molina reblava que a partir de demà, a més s'acabarà, com també dèiem ahir, la calor extrema. Però abans que això passi, la calor haurà marcat un nou rècord a Catalunya. I és que aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'han assolit els 40 graus en algun punt del país. És una xifra mai registrada fins ara. L'any passat van ser 16 els dies en què vam arribar als 40 en algun observatori, i el 2024 només 9. Ahir, en què el que era ja el 20è dia de calor extrema, els termòmetres van arribar als 40 a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i també a la Catalunya Central, Toni.
Més enllà d'aquest rècord, les dades mostren que els episodis de 40 graus són cada vegada més habituals a Catalunya, unes temperatures que fa unes dècades eren excepcionals, ara es repeteixen diversos dies durant l'estiu. Ara, però, la calor donarà una treva a partir d'avui, i durant el cap de setmana les temperatures baixaran i hi haurà ruixats i tempestes en diferents punts del país. Avui, Protecció Civil preveu que la calor quedi més concentrada al litoral sud i central. Mentrestant, però, el País Valencià aquesta nit ha estat històrica a causa de la calor visual. Més de 90 municipis han passat dels 35 graus i Dénia ha arribat als 39. A València la temperatura no ha baixat dels 30,9 graus, la mínima més alta mai registrada, i a Castelló de la Plana els 29,5 graus també són rècord.
I tots els experts que ens adverteixen amb aquella frase que diu que l'estiu que estem vivint és l'estiu més fresc de la resta de la nova vida. Per tant, aquests rècords que s'aniran acumulant els pròxims anys. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada, la cultura.
Catalunya migdia. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
Però el guanyador té un problema.
Li va tocar i es va morir l'illota. Qui se la quedarà a la pasta?
Nosaltres!
Esclar, sí!
Només cal fer-se passar pel mort.
Però qui truca a la porta?
Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
How I see music. It's almost like an architect or a painting.
El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit d'Empordà de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Atorga per primer cop el premi al millor documental internacional i així un festival amb marca Barcelona s'estén també a les comarques gironines. Tornem, doncs, cap a Girona, Núria Pereira.
L'Inèdit Empordà té perfil propi, ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música a Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema a Montgrí.
I ara parlem d'una història que barreja arqueologia, aventures i misteri. Es tracta del llibre L'últim gegant del Pirineu, de Jordi Portals. La premissa, un descobriment que va quedar oblidat durant gairebé 60 anys i un dinosaure que ha canviat la nostra manera d'entendre com era Europa i els Pirineus en particular fa 70 milions d'anys. Noelia Casellas, la història comença al Pallars l'any 1954.
Sí, quan el paleontòleg alemany Walter Kühne fa una troballa excepcional a Orcau, al Pallars Jussà. Eren les restes d'un gran dinosaure, però no va ser fins al 2012 quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
Però el que aquí se li suma és que no és una descoberta qualsevol, sinó que hi ha una història de passió, d'obsessió d'un paleontòleg, del Bernat Vila, que s'obsessiona amb aquest tema i que busca, indaga i finalment arriba a una conclusió, no?
Quina conclusió, doncs, que les intuïcions de Kühne eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. I el mateix Bernat Vila destaca com tot plegat es reflecteix en el nom que va rebre aquest dinosaure.
Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten. I, per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
I és que el dinosaure s'anomena Abditosaurus cunei i, per tant, porta el nom de Kühne i Abditosaurus Aurus, que significa rèptil ocult o oblidat.
I ara, música. Perquè la nostra sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyat dels escenaris. Clàudia Roses.
La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, a 9:45 del vespre. El grup valencià ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors catalanes, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. L'actuació es farà en el marc de la 24a edició de la Festa per la Llibertat, de la mà d'Òmnium Cultural. Aquest any també inclourà un acte polític adreçat als joves, la Fira Mercat, amb desenes d'empreses i entitats del país, i actuacions com la Digitrapella a les 7 de la tarda i DJ K Caso, a 3:15 de la nit. El concert de la Gossa Sorda clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
I més música ara de la que podem trobar avui mateix a festivals i festes majors del país. Per començar, Àlex Ambusto, que actua al Summerfest Cerdanya, a la gira de celebració dels seus 40 anys de carrera. La banda del Vendrell, liderada per Pemi Fortuny, repassarà els grans himnes que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions.
Una caseta blanca amb roses al jardí.
El Festival de Música de la Vall de Camprodon, Anna Roig i Carles Belda presenten Passar-la bé, que és l'objectiu que volen aconseguir amb un concert on predominen la veu, l'acordió diatònic i la complicitat entre els dos músics, i sonant cançons de diversos estils i en diverses llengües. I el festiu reunirà aquesta nit la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat en un concert que inclourà l'estrena de la sardana per dues cobles al Castell de Calonge. El compositor Jordi Molina s'ha inspirat en el castell i el seu pati d'armes, precisament on es fa el concert.
Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
I l'última proposta és Doctor Prats, que presentarà el seu darrer treball F5 a la Festa Major de Castellbisbal. Quan acabi el grup de Terrassa serà el torn de Mamaduixa, el cantant i compositor de música urbana que ho va petar amb Riquiti. Però abans de tots aquests concerts, és torn dels esports. Marta Garcia amb la ressaca del Gamper, que per cert el Barça va guanyar enmig de la calor, i avui també amb Joao Cancelo, ara sí de protagonista.
Ara sí, encara no ho sabem, Bota, perquè se suposa que l'havien d'haver presentat ja, però ja saps que aquestes coses són una miqueta lentes.
És el mateix que li va passar ahir, no? Una mica?
Una miqueta. El jugador va arribar dilluns a Barcelona després de deslliurar-se de l'Al-Hilal saudita, però el seu fitxatge pel Barça encara no s'ha fet oficial, tot i que pareix que estan oficines, podria haver firmat ja el seu contracte i la presentació havia de ser imminent. Anem a les instal·lacions del Camp Nou. A veure, Joan Fitó, què tal?
Què tal, Xicué? Bona tarda.
Com tenim el tema?
Doncs mira, estem esperant que es faci oficial aquest fitxatge. Com deies, encara no ho és. Joao Cancelo ja és a les oficines del Barça amb el president Joan Laporta. S'ha de produir aquesta signatura, també s'ha de produir l'oficialitat del fitxatge. Un cop passin aquestes dues coses, doncs vaja, començarà aquesta presentació, que havia de començar fa una estona, però ja ho saps, les coses a Can Barça doncs acostumen a anar a poc.
Al seu ritme, amb calma, mentre esperem que se produïsca l'oficialitat de Cancelo i la seva presentació, anem explicant coses, perquè precisament ahir el Cancelo el van veure en el Camp Nou, però no va jugar, va ser un dels absents en este trofeu Joan Gamper, que l'equip va disputar aprofitant també la presentació davant l'afició. Tampoc va participar Rodri en eixe partit, l'última incorporació, que això sí, va ser Fitó un dels més ovacionats en eixa victòria 2-1 davant l'Ahli Egipci. Què més va donar de si este partit?
Doncs mira, el que deies, que Rodri va ser el més ovacionat amb molta diferència en clau futbolística. Victòria 2-1 del Barça, gols de Hamza i de Rafinha. Alguns detallets de Hansi Flick ja pensant en el partit de diumenge al camp de l'Elx. Titular, Eric García al lateral dret. Koundé ahir va fer de central i nova titularitat de Xavi Aspar. Un cop més d'interior. Van debutar en aquesta pretemporada dos futbolistes importants, Gavi i Pedri, com deia, sense minuts per Rodri, tampoc per Cancelo, que ni tan sols ahir el portuguès doncs va ser a la presentació amb l'equip, tot i que era amb els seus companys. Se'l va veure en un vídeo a xarxes socials força enfadat per no poder sortir amb ells. Gordon va jugar la segona part, va fallar un penal al tram final, i en clau Gamper, en clau festa, discurs de Rafinha, va tenir un bon detall Rafinha amb Rooney, donant-li suport per la seva lesió, i missatge d'agraïment de Hansi Flick a l'afició. Bona part d'ell, bona part d'aquest missatge en català. El nou, ahir, que és el tema del dia, va ser Hamza, quasi 75 minuts va jugar l'Egipci, va tornar a marcar 4 gols aquesta pretemporada. Deia Deco, al final del partit, als micròfons de TV3, que faran algun moviment encara en aquest mercat en clau de nou.
A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Robert y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Robert es una muy difícil, o sea, es Robert Lewandowski, o sea, no es, por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Robert, o sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
Hamza, ahir, com dèiem, va ser el nou, 4 gols aquesta pretemporada. És molt jove Hamza, però de moment resolutiu dins l'àrea, moviments que recorden els nous clàssics, i un Hansi Flick, ara el sentirem, encantat amb el davanter centre egipci.
Of course, he's
Per descomptat, tu ho saps, és un davanter. Es pot veure quan arriben les entrades, ell hi és. Ha fet bones desmarcades, també avui, però el que m'encanta veure-li és que ell també controla la pilota. Això és el que jo li veig.
Avui l'equip ha fet festa, per cert, pendents de les sortides de Marc Casado i Héctor Fort. Avui s'ha fet oficial la cessió de Iaco, el porter del filial a l'Almeria, cessió amb opció de compra. Demà l'equip torna a la feina, dissabte, última sessió, per debutar diumenge 9:45 del vespre contra l'Elge al Martínez Valero.
Doncs mentre el Joan Fito no mos avise que ja és imminent la presentació de Joao Cancelo, seguim explicant-vos més coses. El jugador de l'Espanyol, Roger Hinojo, lluirà esta temporada el dorsal 21, el més especial, segurament, per al club blanquiblau. En un comunicat, l'Espanyol assegura que d'esta manera se manté el llegat de l'etern capità Dani Jarque, amb el que ja és un símbol que forma part de la identitat del club, i aquest dorsal 21. També n'ha parat el defensa de Sallent.
Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
L'Espanyol recorda també que Hinojo ha crescut en la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu. L'equip, per cert, segueix amb els entrenaments perquè dissabte juguen al camp del Madrid en la segona jornada de Lliga. L'Espanyol, per tant, que jugarà el cap de setmana a la segona jornada de Lliga. El Barça encara no ha començat la temporada oficialment, perquè no serà fins diumenge que jugarà en el camp de l'Elx, directament en aquesta segona jornada de Lliga. Ja sabeu que la primera encara la té pendent, però qui ja ha debutat ahir és l'Atlètic de Madrid, victòria davant el Màlaga, i avui, Josep Gaya, presentació d'una última incorporació.
Sí, fa una estona, el Cuti Romero ha estat presentat com a nou jugador de l'Atlètic de Madrid. El futbolista, que arriba procedent del Tottenham, és la quarta incorporació de l'equip del Cholo Simeone i signa per les properes 5 temporades. El traspàs ha estat de 40 milions d'euros. Durant la roda de premsa, el jugador argentí s'ha mostrat convençut d'estar a l'altura del club.
Con el Cholo venimos hablando hace tiempo y por fin se dio, así que nada, esperemos obviamente estar a la altura de este grandísimo club, porque al final va a depender de mi rendimiento, tratar de hacerlo mejor, y como dije recién, dejar grabado mi nombre en la historia de este club sería lo más hermoso, así que con esa mentalidad.
Com deies, Marta, ahir va debutar l'Atlètic de Madrid i ho va fer amb victòria per 2-0 contra el Màlaga. Dels nous fitxatges, Romero no va ser convocat, però qui sí que va debutar va ser el jugador coreà Kang In Lee, que es va estrenar amb una fuetada amb la cama esquerra que va entrar per l'escaire de la dreta de la porteria del Màlaga. També va jugar Julman, el pivot danès, i Grimaldo va ser convocat però no va jugar. El segon dels matalasses el va fer Àlex Baena, de falta. Abans del partit, tot l'estadi va homenatjar els jugadors campions del món de l'Atlètic de Madrid, entre els quals el català Marc Pubill.
Per cert, que l'Espanyol juga dissabte contra el Madrid, però ho fa en casa, en Cornellà, que ho hem explicat malament. El futbol de primera, per cert, Josep, no s'atura. Avui mateix tenim un altre partit ja de la segona jornada.
Sí, el Rayo Vallecano s'enfrontarà a l'Alavés a les 9 del vespre a l'estadi de Butarque, camp del Leganés, pel mal estat de l'estadi de Vallecas. L'afició del Rayo ha fet una crida perquè cap aficionat es desplaci a Butarque perquè acusen el seu president, Martín Presa, de portar el club a la ruïna.
Obrim ara la carpeta de segona. El Girona juga demà en el camp del Córdoba en el partit que obri la segona jornada de la categoria. Després de l'empat en Montilivi contra el Leganés en el debut de la temporada, ara els de Quique Álvarez busquen la primera victòria. En la llista que s'ha fet publicar fa pocs minuts, no hi havia Ivan Martín, Eduard Solà.
Sí, és la novetat més destacada perquè Ivan Martín va cap a Santander per jugar aquesta temporada amb el Racing. Al final, el seu desig de marxar ha acabat en un traspàs per 3 milions fixos, més un de variables, amb un 20% d'una futura venda. Ivan Martín posa, per tant, punt i final a 4 temporades i mitja al Girona i podrà continuar jugant a primera divisió. És la baixa més destacada d'una llista de 23 jugadors on tampoc hi ha un Ahi a l'espera d'acceptar alguna de les ofertes que té, ni David López, que continua lesionat, ni els dos últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin, els quals Kiki Álvarez ja va dir ahir que anaven justos. Tampoc Pixur, que s'ha quedat fora per decisió tècnica. Sí que hi ha Benat i Van de Vic, que es va quedar fora la setmana passada. També hi ha els dos laterals que estan negociant la seva sortida, Arnau i Àlex Moreno. L'equip marxa aquesta tarda en tren cap a Còrdoba, demà partit al Nuevo Arcángel.
El davanter Rodrigo Escudero no seguirà en el centre d'esports Sabadell després d'un acord per la rescisió del seu contracte. Mentrestant, l'equip arlequinat ha presentat algunes de les últimes incorporacions, Oriol Corral.
Sí, han presentat Edgar González i Gastón Valles a la nova Creu Alta. Feia setmanes que els havien oficialitzat, però avui se'ls ha presentat. Comencem amb Edgar, que ja va jugar els 90 minuts a Gijón. Arriba cedit per l'Almeria fins al final de temporada. És un central, també pot jugar de pivot, de 29 anys, nascut a Sallent i amb experiència a primera amb el mateix Almeria i amb el Betis. La temporada passada, però, la va acabar jugant cedit a l'Andorra. Edgar explica que tenia clara la decisió de fitxar pel Sabadell.
De les opcions que tenia per sortir d'Almeria aquest estiu, doncs tenia molt clar que aquest era el lloc on jo volia estar. No era fàcil la gestió, però bueno, com dic, ho tenia molt clar per el projecte que és, per com està creixent el club, per l'ambició que té tota la gent d'aquí, del club.
L'altre jugador que ha presentat avui al Sabadell és el davanter uruguaià Gastón Valles, de 25 anys, que arriba lliure després de pujar a segona amb el Tenerife fent 3 gols. Valles també té experiència a segona, amb l'Espanyol i també amb el Cartagena. No va jugar el debut del Sabadell dilluns contra l'Sporting i tampoc ha pogut jugar la pretemporada per problemes físics, però diu que ja està millor.
Bien, la verdad que bien, cada semana me voy encontrando mejor, por suerte, y sí, como bien decís, con mucha ganas de estar ya dentro del campo, poder aportar al equipo y poder conseguir victorias.
A aquesta segona jornada, el Sabadell juga diumenge a les 7 de la tarda a Castalia, al camp del Castelló.
Nou minuts i arribarem a les 3. Farem una pausa i després... Salt de perxa avui amb una competició especial amb, per descomptat, Mondo Duplantis de protagonista.
Catalunya migdia.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
A 1861, un ric propietari...
L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
Catalunya migdia.
Anàvem a explicar-vos més coses, però m'està demanant pas Joan Fitó. No sé si és que Cancelo ja ha arribat o tenim alguna novetat. Joan, què passa?
Doncs mira, tenim la novetat que ja és oficial. El fitxatge de Cancelo acaba de fer oficial al club, signa el lateral portuguès per 3 temporades. Per tant, tot plegat, en principi, hauria d'accelerar-se i compartir.
Doncs amb alguna dificultat, però ja sabem que Cancelo ja és oficial, ha firmat per eixes 3 temporades, mentre no va el jugador, que de moment no ha aparegut encara. Seguim explicant-vos coses, com per exemple que esta vesprada arranca la Supercopa de Catalunya d'handbol, tant masculina com femenina, i en l'edició d'enguany, Montserraia, les finals se juguen en Calella.
Sí, des d'avui dia 20 i fins al dilluns 24 d'agost es disputa la Supercopa de Catalunya, que enfronta els campions i subcampions de la Lliga Catalana contra els finalistes de la Copa Catalunya. Avui tenim la primera semifinal masculina entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Fraiking Granollers a les 8 del vespre al poliesportiu Salvador Gimeno de la localitat del Baix Llobregat. En la prèvia de partit, l'entrenador del Granollers, Antonio Rama, assegura que l'equip està obligat a guanyar.
Bé, doncs sí que és veritat que és semifinal de Supercopa Catalana i al final és per l'entitat de l'equip que som, doncs estem obligats a guanyar i a jugar aquesta final, presumiblement contra el Barça, però també és veritat que ens encaixa doncs, en aquesta tercera setmana o on la càrrega de minuts i d'entrenament i el volum ja va sent molt, molt potent.
Demà tenim l'altra semifinal masculina entre l'handbol Sant Vicenç i el Barça a les 9 del vespre a Can Cases de Martorell, ja que el pavelló dels locals està en obres. També demà tindrem les dues semifinals femenines a les 7 de la tarda. L'handbol Sant Vicenç s'enfrontarà al Lleida, al pavelló Can Cases, i a les 9 el Joventut Mataró jugarà contra l'handbol Granollers al pavelló Teresa Maria Roca de la capital del Maresme. Les finals seran el dilluns, dia 24 d'agost, al pavelló municipal de Calella.
Lausana, Suïssa, acull entre avui i demà una nova parada de la Diamond League d'atletisme. La competició arranca amb el salt de perxa, i vos ho dèiem abans de la pausa, amb un duel ben especial, el que afronten Carles Vila dos grans rivals i dos grans amics.
Són Mondo Duplantis, el plusmarquista mundial i el gran dominador en totes les competicions internacionals, i el grec Emmanuel Kalaris. Han estat dos atletes que han crescut junts a les pistes d'atletisme, coincidint sempre en les diferents categories fins a arribar a l'èlit mundial. De fet, van néixer el mateix any amb només 20 dies de diferència. Duplantis és l'intractable estrella, el nou Sergei Buca, que juga amb els centímetres buscant sempre millorar el seu rècord mundial. Manolo Kalaris, així li diuen els seus amics, un diminutiu del seu nom habitual a Grècia, fins ara era l'aprenent i un amic fidel, un dels pocs atletes negres al salt de perxa. A més d'una competició, se l'havia vist cuidant del suec, acostant-li una beguda fresca a una tovallola parlant del salt que havia fet. Ara, però, Kalaris és també el seu màxim rival, algú que podria haver acumulat medalles d'or si no fos per al seu amic. Des de fa 10 anys, Duplantis sempre s'ha emportat l'or i Kalaris la plata o el bronze, com va passar l'últim Mundial o als Jocs Olímpics de París. Al passat europeu a Birmingham, Duplantis va tornar a ser el campió i Kalaris el segon, tots dos per sobre dels 6 metres. Aquest cop l'amistat es va mantenir al vestidor, però potser no tant dins la pista. Duplantis continua sent el millor, però el seu amic ara és el seu màxim competidor també. Avui a Lausanne, Duplantis tornarà, com sempre, a buscar millorar el seu rècord del món, ara de 6'31, aconseguit el mes de març en una reunió a Suècia. Kalaris, per la seva banda, té com a millor marca un espectacular 6'17, sent ara mateix, també com sempre, la segona millor marca després de la del seu amic Duplantis.
Doncs tot això és el que mos espera esta vesprada en atletisme, aquest duel en el salt de perxa, mentre estan en hoquei herba. La selecció espanyola juga l'última jornada de la fase de grups del Mundial, que s'està disputant estos dies en els Països Baixos i en Bèlgica. De fet, està en joc ara mateix el partit del combinat femení que Josep s'està enfrontant a Nova Zelanda.
Sí, a hores d'ara el resultat és de 0-0 i acaba de començar el tercer quart. Les Red Sticks, que actualment tenen 4 punts, depenen d'elles mateixes si volen avançar a la ronda següent. En cas de no guanyar, haurien d'esperar que no faci Irlanda, que s'enfronta aquest vespre a Bèlgica, que també té 4 punts. Si les espanyoles es classifiquen per la segona fase, anirien al grup F. Allà jugarien contra Alemanya i Argentina. En cas de quedar terceres i passar a la fase de consolació, jugarien contra les dues pitjors del grup C. A hores d'ara, Anglaterra i Sud-àfrica, però tot depèn dels resultats d'avui.
Doncs tot això és pel que fa a la selecció femenina, el combinat femení que està jugant ara mateix, però és que esta vesprada serà el torn de la selecció espanyola masculina, que també té un partit molt important.
Sí, ho farà contra Irlanda a les 5 de la tarda. Els espanyols estan obligats a guanyar, ja que a hores d'ara són tercers de grup en perdre per 0-1 contra Austràlia. El jugador català Marc Renyer ha assegurat que avui només val la victòria.
La veritat és que és un partit molt important per nosaltres, ja que només ens val la victòria si volem estar en el grup de dalt, que aquest seria el nostre objectiu principal. I després, un cop estar al grup de dalt, després intentar lluitar per intentar entrar a semifinals.
Sí, si els Red Sticks passen a la següent ronda, s'enfrontarien a Alemanya i Bèlgica al grup F. En cas de quedar-se en la fase de consolació, quedarien emparellats al grup H contra França i Malàsia.
Encarem el tram final de programa i creuem els dits a veure si ja podem sentir el protagonista del dia, que és Joao Cancelo. Mos explicava Fito que ja havia firmat. Ha arribat ja a la sala de premsa, Joan?
Sí, ha arribat i de fet s'està fent ara les tradicionals fotografies amb una samarreta amb el seu nom, amb l'any 2029, que són els 3 anys que ha signat Joao Cancelo, i res, d'aquí 30 segons començarà la roda de premsa i començaran aquest torn de preguntes, tercera vegada que Joao Cancelo doncs és futbolista del Barça, tercera vegada que és presentat com a nou futbolista blaugrana, i ara comença aquesta roda de premsa i començarà el torn de preguntes.
Doncs ara sentim João Cancelo, que ha posat amb la samarreta aquelles típiques imatges sempre de presentació de jugadors, i ara sí, després de que s'ha fet esperar, recordeu que va arribar dilluns, ja ha firmat 3 temporades i ara començarà la compareixença del jugador. Amb alguna dificultat ens arriba aquest so. En tot cas, sí que als blocs informatius de Catalunya Informació i després, òbviament, al Tot Costa el podrem sentir. Encara no ha començat a parlar, ja veu que aquestes coses van allargant-se, però se'l veu força content. Firma per 3 temporades. Ahir no va poder jugar el Gamper, tampoc ho va fer Rodri. Són les incorporacions del Barça d'enguany. I ara a veure si podem sentir la seva veu.
Que en la primera temporada que estuve, me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pude lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de
Doncs va començar amb sensacions agredolces, però va acabar ja més feliç amb este títol. João Cancelo ja ha firmat oficial el seu fitxatge pel Barça, 3 temporades. El sentirem amb més detall en el Tot Costa.